Bon dia, Catalunya. La Setmana Santa ja és aquí i amb ella les cues a les carreteres i als confessionaris. El nou president de Societat Civil Catalana ha parlat i ha estat desmentit pels seus, i Puigdemont també ha parlat, però això tampoc no és notícia. Veurem un altre cop l'incendi d'un dels teatres més emblemàtics de Barcelona, repassant els fets de 1994 amb el Gerard i el seu abans informatiu, i l'Alba ens posarà de peus a la galleda descobrint per què les zebres tenen ratlles. Feu apostes a l'especial informatiu. Les notícies, un programa que no és d'actualitat. Molt bon dia, Alba Roda.
Bona tarda.
Bon dia, Gerard Sánchez.
Bona tarda.
El PNB critica Puigdemont la manca de valentia a l'hora de retirar la bandera espanyola durant la DUI.
Aitor Esteban, fins fa poc portaveu del Partit Nacionalista Basc al Congrés, ha tret pit imaginant una eventual declaració d'independència al País Basc. Ha presumit dient que, si la declaració l'hagués encapçalat, el seu partit no li hagués tremolat el pols a l'hora de retirar la bandera espanyola un cap proclamada una suposada DUI basca. Tot i així, Esteban ha deixat clar que, des del seu punt de vista, els presos del procés no van cometre cap delicte de rebel·lió ni sedició i que, quan quedin en llibertat, els convida a jugar a veure qui la té més grossa, la bandera.
El nou president de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, receteix a l'ideari de l'entitat unionista.
Sembla que el canvi en la direcció de l'associació està desconcertant a propis i estranys, ja que després d'haver abraçat fidelment els arguments de Rivera i Casado contra Catalunya i les aspiracions sobiranistes, Josep Ramon Bosch vol netejar el nom de l'entitat deixant de ser crossa de la dreta en la lluita contra l'independentisme. Afirmacions com que Sánchez ha estat un president legítim, que els polítics presos no haurien d'estar a la presó o que l'exhumació de Franco s'ha de produir sí o sí, han agafat amb el peu canviat els defensors d'un nou 155 a Catalunya. Per acabar de disputar-se les afiliacions a Òmnium Cultural, Bosch també ha defensat la immersió lingüística. I que no m'ho invento, eh? Però m'hi jugo el que vulgueu, que això és cosa de Mr. Scrooge.
La trampa del Fairy podria estar darrere de la caiguda del rei emèrit al Cercle d'Economia l'any 2008.
Després que el passat 5 de març el que va ser delegat del govern a Catalunya, Enric Milló, anunciés en el judici del procés aquesta pràctica de combat contra els policies que intentaven accedir als col·legis electorals l'1 d'octubre, el ressò mediàtic ha fet virar la proposta i molts internautes n'han fet mofa. La caiguda del nazisme, el moonwalk de Michael Jackson i el fre de tancs a la plaça de Tiananmen no haguessin estat possibles sense el Fairy de Millor.
I donant el tret de sortida ja la Setmana Santa i sense que serveixi de precedent, volem saber com es presenta aquesta setmana de festes ponts i anades i vingudes a les pistes d'esquí.
Baqueira ja no sembla la principal destinació per aquestes dates. Soto del Real ja està passant la mà per la cara a la pista d'esquí catalana.
Per saber com afrontem les vacances escolars la canalla, tenir nocions bàsiques de comportament en els dinars familiars o, sobretot, com reaccionar davant d'una mona XXXL plena de mantequilla en plena operació biquini, ens calen consells d'expert.
Per això truquem ara mateix al telèfon de l'Esperança. De l'Esperança Martí. Som-hi.
Acabeu de trucar al telèfon de l'Esperança. De l'Esperança Martí. Ara mateix no em va gaire bé agafar el telèfon. O sigui que si voleu deixar algun missatge o sabeu quins punyetes horaris fa lo de la pastisseria de Santa Càndia, feu-m'ho sapiguer. Piip!
Esperança.
I tornem.
Esperança.
Piip!
Avui sí que l'enganxarem a la cuina, eh? Fem mones de Pasqua. Esperança.
Ai, ai, oli, oli, ai, quin ridícul. Ai, mira, anava per la cuina i l'ha enxampat al vol. Ja. Digui, digui.
Ho veieu?
Molt bon dia, Esperança. Què la Setmana Santa?
Sí?
Què la Setmana Santa?
Sí, sí, digues, t'escolto.
Bé, que la trucàvem per preguntar-li com anirà això de la Setmana Santa. Aquest any cau una mica tard i això deu fer anar una mica malament entre la gent de la platja, els esquís. Vostè, que té vacances? Alguna escapada farà?
Vacances? Vacances jo, xato. I per Setmana Santa menys, tu saps lo que és per una casa la Setmana Santa? Ojo, eh? Ojo, és un no parar. Només d'anades i vingudes a l'església ja corro una marató i mitja. I si sumes los 200 metres que fas del banc al capellà i del capellà al banc cada vegada que vas a comulgar, pues fes números, xato, és que no surten, no,
però,
no hi ha temps.
Vostè que fa penitència?
Que li cau molt lluny de l'església de casa.
Home, no pas, però això d'anar cada dia a l'església és un lío, de si no ho podíem fotre tot el mateix dia, que és que amb tantes per arriba, per abajo, és que no he tingut temps ni de posar-me a fer els mones.
Això li volíem preguntar, vostè és més de compra, de comprar la mona o de fer la casa?
Ai, per favor, oi lo que me ha dicho?
No, no.
A la duda ho fem de xato.
Perdoni.
De tota la vida a casa meva han fet la mona casera. No hi ha punt de comparació.
Que en fa moltes. Escolti'm, que en fa moltes de mones? Perquè tampoc ha de tenir molts fillols, vostè.
Bueno.
Escolta, guapa. Ai. Ets molt guapa, no? Ja m'ho sembles, ja per la veu. Doncs ne tinc dos, eh? Tinc lo fill de mon germà Joaquim i la filla de la Lluïsa, una xafardera. I la Lluïsa també. Doncs la Lluïsa és una dona, que t'ho explicaré jo, eh? És una dona que va enviudar molt jove, pobreta.
Pobre.
Setmanes abans de que nascés la seva filla. Filla única ella. I la seva filla, pues, más de lo mismo, pues se veu que faltaven padrins de bateig i això ara ja no es porta tant, però fa 40 anys, xiqueta, semblava que si no passaves pel baptisteri no tindries salut a la vida, eh? El seu home va morir de tuberculosi.
L'home de la Lluïsa?
No, l'home de la filla de la Lluïsa.
Però quants anys té la seva fillola? Ja deu ser gran.
Qui? La Lluïsa?
No, la filla de la Lluïsa.
Oh, és que també es diu Lluïsa.
Bueno, a veure, qui va morir de tuberculosi?
Bueno, també és veritat que abans tothom moria de tuberculosi, eh? Era com a de moda, com a les 80 lo del bicho o el caballo, pues lo metge, si no sabia de què et mories, pues te deia, ah, pues és tuberculosi, i tu, vol avall, i au. I com que el meu bingo sempre li preguntava jo el mateix, dic, ai, xato meu, d'on vens tan tard? Diu, de l'oficina, de l'oficina. Lo mal farcit aquest.
Ja, tornem amb el micro. Però anem a les mones. Com les fa vostè, les mones? Aquestes tradicionals, amb ous durs?
Pues mira la Lluïsa, perquè deieu com són les coses. Vivia paret en paret amb la vaca llanera. I clar, ara resulta que dia sí, dia també, sabeu que el meu mingo li feia visites. No la Lluïsa, a la del peix. Jo no sabia res, però es veu que el poble anava ple. La Lluïsa aquesta, que té la llengüeta molt llarga, ja havia anat escampant tot, i jo portant-li la mona cada any.
Ah,
mira, jo et diré una cosa, jo això ho faig. Jo això ho faig perquè les tradicions s'han de respectar i sobretot perquè ho diu el tercer manament, Perquè si no, li fotria estampar tota la mantequilla a la cara.
Ai, això vol dir que les fa de mantequilla, vostè, les mones.
Vostè sap, No. Vostè sap l'amor que jo hi poso a les mones? Que les cuido com si fos un fill, Fins que les venen a buscar. Ai, com el meu xato, que va marxar a la vila i encara no m'ha tornat.
Potser aquest any, en comptes de posar-hi amor, hi haurà de posar una mica de whisky.
Sí, cuta hi posaré.
Ui.
Passi, senyora.
Ah, que he de pensar que la Lluïsa aquesta, des de que va quedar viuda, que no ha parat, que luego va de santita, però la gent no ho sap, això. Treballava, mira, t'ho explicaré.
Home, però estem a la ràdio, pensa que això ho sap de tothom, ara,
No passa res, t'ho dic a ton confiança, home, no? Diu, treballava amb un obrador, posant les plebes i els pollets d'això de crocs a les mones. Però ara es veu, que també li pentinava lo pollet a l'encarregat.
Esperança.
Que s'enreda.
I es veu, escolta, que es veu que tenien una màquina de massa d'aquelles que es mouen molt allà a la porta de l'obrador, i ell ja apoyava el culet entre ella,
Però tampoc el dia.
Un altre dia sí que ja ens explica
I la llet se la fotia sencera, l'Helena. I lo del divendres sant, que no es pot menjar carn?
Després d'aquesta experiència que han tingut amb la Lluïsa, la filla de la Lluïsa, geni i figura, l'Esperança Martí.
Déu-n'hi-do. Ja sabem que ficava pollitos a les Pasques,
Sí, sí, a les mones de Pasqua. No sé si la gent també té aquesta experiència de cuinar mones, però el que sí que anirem a veure l'experiència que té la gent amb els fets del 1994.
Doncs sí, Gregori, com sempre tenim aquest abans informatiu, aquest abans ens porta al 94, com has dit, i tenim el Toni Abella a l'altra banda del micròfon intentant resoldre aquestes preguntes que li plantejo.
Aquestes preguntes que tenen premi.
I tant, que tenen premi. Com sempre i com cada setmana, gentilesa de la cooperativa Falset Marçà, tenim aquesta ampolla de vi negre.
Molt bé, doncs em sembla que si tots estem preparats, Alba, estem preparats?
Estic preparadíssima.
Està una mica en xoc, després del de...
És que m'he quedat impactada.
Després d'aquesta recepta de cuina de les mones que fa la nostra amiga Esperança, anem a escoltar a l'Antoni.
Escoltem a l'Antoni. Toni?
Sí. Bona tarda, truquem de les notícies de Ràdio Falset i ets el participant del nostre abans informatiu d'aquesta setmana. Abans, però abans d'antes, eh? Tan abans que les preguntes d'aquesta setmana ens transportaran al 1994. Com sempre, podràs guanyar una ampolla de vi gentilesa a la cooperativa Falset Marçà. Estàs preparat?
A veure si tenim
sort. Doncs anem a per la primera pregunta. Aquell any, el 1994, va ser un any molt important per al món dels videojocs. Quina videoconsola s'estrena aquell any?
Doncs potser la Game Gear, potser.
Doncs la resposta correcta és la PlayStation. El dia 3 de desembre d'aquell any s'estrena la primera videoconsola de Sony, la conegudíssima PlayStation, amb un exitós futur per endavant. Anem, però, per la segona pregunta. Quin va ser el jugador de futbol que va obtenir el 1994, en aquest cas un blaugrana, el prestigiós premi de la pilota d'or?
Stoikov.
Resposta correcta. El jugador blaugrana d'origen búlgar va guanyar aquest premi que otorga la revista France Football i el coronava, per tant, com el millor jugador del món.
Anem una a una, això va empatat avui, eh? Comencem forts.
Sembla que el Toni és una mica més de futbol i d'esports que de videojocs.
Tot i que la PlayStation també té força jocs.
I tant, futbol. I anys no tants com l'altra consola que havia respost.
Que Déu-n'hi-do.
Anem a escoltar les dues següents preguntes, a veure com
si
desempata. Vinga, escoltem-ho.
Anem a per la següent pregunta. El famós cantant de música urbana Nicky Jam, el 1994, va treure un senzill anomenat Distinto a los demás. És cert o és fals?
Jo diria que és fals.
Doncs no, és cert. Amb només 13 anys, sorprenentment, el cantant nord-americà treia aquest senzill considerat el seu primer àlbum d'estudi. 11 anys després ha aconseguit guanyar un dels prestigiosos premis Grammy amb el tema, famosíssim, El Perdón. Seguim per la quarta pregunta. Aquell any, quin gran emblema de la ciutat de Barcelona pateix un greu incendi?
El Liceu, el Teatre del Liceu.
Resposta correcta. Com bé dius, el 31 de gener del 1994 s'origina aquest incendi durant una reparació, precisament, del teló d'acer que té la funcionalitat de fer de tallafoc. Tot una gran contradicció. En aquell moment s'estava representant l'òpera Matisse der Mahler i en breu s'havia d'estrenar la famosa òpera Turandot de Puccini, que va ser la que el va reobrir al Liceu el 1999 sota la direcció de Núria Espert.
Déu-n'hi-do. Aquest empat continua, eh? Em sembla que ens portarà als penals.
Ui, ja ho has vist, Gregori, que amb aquells anys ja començava a criar-se la música urbana, eh?
Déu-n'hi-do, una persona que no coneixia per res, el Nicky Jam, has dit que
seria. Amb 13 anys, només.
Amb 13 anys, com amb el Michael Jackson, més o menys, no?
Què et sembla?
A aquesta època. El que sí que recordem, l'incendi del Liceu, aquell 1994, que aquest any fa 20 anys de la seva recuperació, i també tornen a representar Turandot, eh? Pels fans de l'òpera i de la música, en aquest cas, doncs sapigueu que tornarem a veure Turandot al Liceu.
S'hi ha d'anar.
El que falta veure és com desempata aquest concurs el Toni, perquè va 2-2. A veure com afronta aquestes dues últimes preguntes. Ho escoltem?
Uh-huh. Aquell any feia 35 anys de la fundació de l'organització terrorista ETA. És això cert o és fals?
35 anys podria ser cert.
Doncs resposta correcta, cert. Es va fundar l'any 1959... per algunes persones radicals del Partit Nacionalista Basc. No és fins al 64, però que diuen que el seu mètode és la lluita armada. Per tant, la resposta és correcta. I anem ja per l'última pregunta, Toni.
Sí.
Aquest any, el 94, destaca per ser especialment caòtic climatològicament parlant. Quina de les següents capitals espanyoles supera el seu màxim històric de temperatura? Màlaga, Múrcia, Alacant o Toledo?
Màlaga.
Incorrecte, la resposta és Múrcia. Aquest any té per una banda el rècord de calor en una capital espanyola, com hem dit, és Múrcia, amb 47 graus, i per altra és recordat per ser un any en el que es van patir greus inundacions el mes d'octubre. Va ser un any amb molts incendis a l'estiu també i amb molts danys per aquestes inundacions que comentava. A Falset, per exemple, sense anar més lluny, al barri de la Fontvella hi van haver unes inundacions molt importants. Doncs moltes gràcies, Toni. Estigues atent per saber si ets guanyador d'aquesta ampolla de vi i fins una altra.
D'acord, gràcies a vosaltres. Vinga.
Adéu.
Seguim en l'empat. Això sembla que no acabarà.
Doncs 3 a 3, Gregori, què hem de fer?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Hem repassat aquí els anys de plom de la banda terrorista ETA i també el punt climàtic que recordem tots els que vivíem a la Fontvella, que vam patir aquella inundació.
I fins aquí el concurs del Toni. Jo tinc la sensació que si haguéssim seguit, hagués seguit fent una bé, una malament. Haguéssim pogut anar a l'empat. Llavors, què fem?
El que sí que crec que hauríem de premiar és que ha fet el concurs sol, que és el primer participant que no tenia tota la família i mitja poble fent el concurs amb ell. És a dir, jo crec que li hem de donar aquesta ampolla de vida a la cooperativa Falset Marçà.
Doncs per aquest mèrit, per aquesta legalitat de participar sol, t'emportes aquesta ampolla de vi de la cooperativa Falset Marçà. Moltes gràcies al Toni Abella d'aquí Falset.
Aquesta setmana el nostre guanyador del concurs de l'Avanç Informatiu. La setmana que ve tenim el 1995. El que sí que no va passar aquell 1995 és la inauguració de l'AVE Barcelona-Madrid. Doncs després d'aquest concurs en el qual el Toni ha guanyat aquesta fabulosa ampolla gentilesa de la cooperativa Falset Marçà.
Marçà-Falset?
Falset Marçà. La cooperativa és Falset Marçà i l'estació és Marçà Falset. Així no s'enfada
sort
ningú.
Sort que no compartim més coses.
Tot fa grau.
Déu-n'hi-do. Doncs recuperem aquesta actualitat i passem a les notícies en paper. Totes aquelles notícies que es publiquen en els nostres diaris i revistes i que l'Anna Torné ens porta aquesta tarda.
Bona tarda.
Molt bé. Com va això?
Molt bé.
Sí? Ens portes actualitat nova, actualitat candent.
Novíssima.
I novíssima. A veure, què es publica en els diaris i revistes del nostre país?
Doncs El Mundo. Plantón de don Juan Carlos a su hermana en su 80 cumpleaños porque estaba en Palm Beach.
Hombre, es que este planazo qualsevol lo cambia.
Això sí que és propi de la monarquia, que per això ha estat rei el Juan Carlos Palito.
Palito de primero?
Sí.
Ah, vale.
La seva germana, la infanta doña Margarita, fa 80 anys i el rei emèrit no pot assistir perquè està a Palm Beach amb uns amics.
Home, davant d'un aniversari d'una senyora de 80 anys a poder estar a Palm Beach amb uns amics, doncs...
Triat.
Li ha donat plantazo, eh?
Sí.
Senyor rei emèrit, però vostè on fa amics? Al Kinder? Com es nota que això la monarquia va de baixa? La part positiva de tot això sabeu què és?
A veure...
Que el regal ens hem estalviat tots.
Bé, regal potser sí que em va bé, eh? Perquè de vegades vas a aniversaris i no portes regal, i de vegades portes regal i no vas a aniversaris.
Home, si el viatge aquest a Palm Beach lo paguem naltros, no sé què ens ha sortit millor, eh? També t'ho dic.
Això també és una bona pregunta.
Lo siento, no volverá a ocurrir.
Ah, sí, però sí, és veritat. Anem a la segona notícia.
Lara, l'AVE Madrid-Barcelona tindrà wifi a partir de l'1 d'abril.
I ara hora, eh? Perquè això del wifi ens fa portar bastants problemes. Sempre busques internet i has de passar pel poble més gran que hi ha per veure si enganxes alguna wifi.
Per fi. Si les rutes Madrid-Sevilla, Madrid-València i Madrid-Màlaga ja disposen d'aquest servei, la que uneix Madrid amb la capital mundial del mòbil encara funcionava amb senyals de fum.
I a pedals.
L'alta velocitat s'ha posat al dia també de Madrid a Barcelona, però ja veurem si de Barcelona a Madrid també.
Què vol dir això? Que canviarà? Lo ficaran a l'AVE i quan vagi a l'altre sentit lo trauran, lo wifi o com va?
Igual sí.
Capaços.
Potser cap allà podràs comprar entrades de teatre i cap aquí, doncs, no tot.
Pues no m'estranyaria.
Els que sí que haurem d'anar a alta velocitat són els veïns dels Monegros si volen veure el vídeo de Malamente de Rosalía sense pagar un duro.
Tra. Esperem que no sigui el wifi el que vagi Malamente.
No. I tampoc que no sigui la velocitat en què es carreguen les pel·lícules a Netflix, perquè això també ens està costant força.
Que hi ha pitjor que un wifi que vagi malament. Per això prefereixo que no n'hi hagi.
Home, no sé què vols que et digui. El que sí que recuperarem és una notícia que ens té bastant preocupats.
Lara. Detinguda una menor que conduïa a 220 km per hora i va penjar-ne un vídeo a Instagram.
Déu-n'hi-do, eh? Últimament els youtubers i els instagramers i tot el que acaba emers em posen en perill moltes vides i la seva pròpia.
Sí, aquest titular està a nivell del lladre que deixa Facebook obert, eh?
Això és veritat.
Tornem-hi, farem una cosa. Jo us llegeixo el titular i quan veiem un error parem.
Vale.
Vinga.
Detinguda una menor. Fins aquí bé.
Ja aniria parant.
Regular.
Que conduïa malament.
Tra.
Punt menys, punt menys.
Menor.
El carnet de conduir que no té.
A 220 km per hora. Pel pedregar, peligro.
Peligro, warning.
Déu-n'hi-do.
I va penjar-ne el vídeo a Instagram. Sujeto predicado.
Clar, aquí ja sembla que la frase no té massa consistència. Legal, com a mínim.
Podríem estar parlant del rècord Guinness de nombre d'infraccions comès en menys temps.
En una mateixa frase.
Al mateix moment?
Sí.
Si analitzéssim aquesta frase sintècticament, seria un subjecte. I quin subjecte? amb un munt de complements agravants. A més, el cotxe era d'alta gamma i de lloguer.
Home, això no ho dubtava, perquè amb el Panda no el fiques a 220 per hora, eh?
Home, si has de fer una infracció que no sigui amb el cotxe del teu pare, perquè això impossibilita una mica les ganes que pots tenir d'arribar a fer aquesta frase, eh? Instagram, fotos, 220 quilòmetres i a sobre menor.
Sí.
Ho té tot.
La relació amb la família, eh? No agafis el cotxe de ton pare per fer això, eh?
No sé si acabarem bé això de conduir i menys en menors. Moltes gràcies, Anna Torné.
Moltes gràcies, Gregori.
I ho deixem aquí una estona, ara mateix torna.
Ràdio Falset 107.6 FM.
Taller i Pneumàtic Jope necessita un oficial de primera de mecànica amb experiència per reparar turismes, furgonetes i 4x4. L'incorporació serà immediata. Interessats, trucar al telèfon 977 83 0310 o passeu per les nostres oficines de Falset. Vols fer un maridatge diferent? La cooperativa Falset Marçà t'ofereix la seva terrassa de rancis perquè puguis fer un maridatge dels seus vins i productes de la zona mentre veus com es pon el sol. Maridatges a la posta de sol a la cooperativa Falset Marçà. Tots els divendres amb reserva prèvia. Cooperativa Falset Marçà. Amb tu des de 1912. La comarca del Priorat acollirà els dies 9 i 10 de maig el Simposi Internacional Paisatge, Agricultura i Dona. Personalitats dels 5 continents prendran part en un simposi que pretén establir lligams entre paisatges, iniciatives i projectes respectuosos amb els territoris i els seus valors, com és el cas del Priorat. Properament s'obrirà el termini d'inscripcions per assistir al simposi a Escaladell. Reserva ja les dates el 9 i 10 de maig. Tota la informació del simposi al web pat.catpaisatge.net. És un missatge de la Comissió del Paisatge i la Sostenibilitat del Priorat i de l'Observatori del Paisatge de Catalunya.
I tornem de la publicitat amb les notícies de la padrina que l'Alba ens porta cada tarda i que déu-n'hi-do com les patim, eh? L'altre dia pensava allò que parlàvem de l'enciam de bossa. Tu compres enciam de bossa o ets més de l'enciam fresc?
Ah, que tu vas a comprar.
De moment, sí. Però bueno, canviem de tema perquè segurament que això no interessa als nostres oients. Què ens portes avui de les notícies de la padrina?
Al Regne Unit busquen a un home que es va menjar un seient d'autobús. Com te quedes?
Ja comencem bé l'apartat aquesta setmana, eh? Devia ser per gana o per falta?
Ara ho veiem.
Cuéntame más.
Així tal com sona, sense pal·liatius. Home, seient d'autobús i menjar. Segons els testimonis, l'home, que va viatjar 20 minuts, passant totalment desapercebut dins l'autobús, es veu que no va poder amagar la gana que tenia i va iniciar la ingesta de part del seient contigu al seu.
Amb això ja aprenem que és un plat que es menja fred, si no agafaria el del seu seient, que l'estall a sobre està calentet.
Exacte. Ara us he de dir que com que portava una ampolla d'aigua, l'home va poder intercalar l'àpat amb algo de líquid, i sort d'això, perquè si no arriba a ser per l'aigua, que sempre omple més, no
però,
sé què hagués passat.
Però el senyor ja sabia que el seient que va ocupar Rosa Parks estava en un autobús d'Alabama?
Em sembla que no, perquè es va menjar el seient que va trobar, el primer que hi havia. Imagina que s'arriba a sentar a l'última fila de l'autobús on hi ha 5, que hagués tingut més feina.
Pues sí. La policia local encara està intentant identificar l'autor de la massacre de la tapisseria de l'autobús, ja que els desperfectes podrien sumar els 300 euros.
Hola, si surt més barat anar al celler de Can Roca.
Que menjar-se un seient d'autobús.
Jo el que no sé és la cara que devia fer el conductor al fer la revisió de tots els seients.
I la cara que devia fer ell a l'hora d'anar al bany.
Interessant, interessant.
Déu-n'hi-do. Hauríem de buscar algun bon vi per aquí al Priorat que acompanya aquest àpat, eh?
Sí, segur que el trobaríem.
Els hi ficaríem un repte, a més, de un bodeguero.
Escolteu una cosa, parlant de menjar, vosaltres, què és el més estrany que s'heu posat a la boca?
Aquesta pregunta sona pretensiosa i no estem per...
De menjar.
Diu. De menjar, que sou uns malpensats, eh?
No.
Sorprèn-nos.
Que no teniu res...
Sorprèn-nos, no. No?
No?
No, no ens posicionarem, sorprèn-nos.
A veure. Es posaríeu a la boca el paulut, que es tracta d'un ou de gallina o d'ànec fertilitzat amb l'embrió dins ja format i es cuina com si fos un ou amb rovell.
És a dir, que està fermentat, és a dir, que està florit i podrit.
Bueno, sí, diem-ho així, però que té un alt grau i contingut proteic i es considera un afrodisíac en diversos països del sud-est d'Àsia.
Home, doncs no sé, pensa que en aquests països ara de proteïnes mengen insectes. Doncs no sé si em jalaria això abans que un insecte, eh?
Pues no sé, pues això és el futur, diuen, eh? Però bueno, anem al punt número 2. Punt 1, l'1, el baulut. El 2, haggis.
Que això semblen...
Agárrate.
Això semblen dodotis, no?
No sé.
Panyals.
No sé.
Que amb aquests noms...
Volques.
Estrany, estrany. Això ve, és típic d'Escòcia. I és un embotit fet a base de freixures, pulmó, fetge, cor... d'ovella o de xai barrejats amb cebes, espècies, farina, tot ficat dins d'una bossa d'estómac animal i cuit durant 8 hores. Què us sembla?
Home, jo et diré una cosa. Vaig estar buscant i els kebabs tampoc és algo molt diferent amb això i ens els fotem... Cuidado, eh?
Jo vaig cap als insectes, eh? Jo em quedo amb els insectes.
Bueno, a veure, un altre. Camell farcit.
Mira, això com a mínim es veu i saps què és.
És justament, bueno, pues això, està farcit amb xai i pollastre.
No té més.
Jo us he de dir que he provat el camell, he menjat pinchito de camello i està molt bo. El fa la meva mama saharaui la tutu i li queda boníssim.
Veus, aquest sí que me'l fotria, eh?
Este, bé.
Que hem d'anar lluny, però, a menjar aquestes coses.
L'últim. Sandvitx de cervell.
Això no m'agrada tant.
Això ho fan als Estats Units, sí, a Missouri. I aquesta gent fica dintre un sàndwich qualsevol cosa, fins a patates fregides.
Home, si t'ajuda a regenerar el teu, igual li receptaria més d'algú.
No ho sé. Ara us he dit una cosa, eh? Les padrines d'aquí, que no fa falta anar tan lluny, els canalons de Nadal hi posen moltes coses que no us ho diuen, que és secret i que dona gustillo, eh?
Cuidado, no diguis canalons massa fort, perquè si no encara saltarà l'esperança.
Ui, 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 no dic res, no dic res.
Jo no crec que ella els faci amb cervell, eh?
Però, no? No sé, no sé, jo tampoc ho sabia, la meva padrina sí que ho afegia, eh? Però...
Mira, ja sabem el secret dels canalons.
Però en què es quedaríeu, nens?
Uf, jo amb el camell.
Jo també, eh? Em sembla que és jo una també. Cosa que tenim dominada, sabem com camina, sabem del peu que coseja.
Jo ja l'he tastat, eh? Però tampoc no fa falta anar massa lluny, perquè per aquí el Priorat també he menjat granota, jo.
Però no hi ha camells,
no? No, no, camells.
I granota amb aquesta
sequera... Bueno, no sé què dir-te. Vinga.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Canviem de tema, la dada imprescindible, una cosa que... És que no podem anar a dormir sense saber-ho.
Després de 150 anys d'investigació i de 4.000 bosses de Jimichu, sembla que els científics ja han tret l'entrellat de per què les zebres segueixen el patró del pas de zebra.
Que no sé si és abans el pas de zebra o la zebra en si.
Vaya dilema, no ho sé. No ho sé, però la principal línia d'investigació, sí, estudiava la regulació de la temperatura corporal. Però... va fer fallida després de que Roberto Cavalli, en la seva darrera col·lecció d'estiu, traies banyadors de zebra i les models suessin igual.
Sembla ser que sí, que la cosa va de temperatura, no? Que no tot és el Cortajarena.
Ai, ai. Bueno, també es vau creure que era un mètode, es va pensar que era un mètode de camuflatge, però no m'imagino, en plena selva africana, una partida de dominó a gran escala.
Clar.
El darrer motiu va ser la distinció social, però en aquest cas els pingüins i les zebres sempre haurien de viatjar en primera classe.
Clar, tindrien la mateixa classe social perquè són blancs i negres, van sempre d'uniforme.
No serà això, no serà això.
Equiliqua. Descartades totes aquestes hipòtesis...
Que no són poques.
I després de diferents experiments, la conclusió és clara. Les ratlles de pell de les zebres fan que els insectes no puguin aterrar amb precisió, cosa que fa que tinguin menys picades de tabans i altres invertebrats.
Doncs ja ho sabeu, poseu-se el banyador de zebra per dormir, així es despertareu amb menys picades.
És a dir, que tot això que ens posem a la pell per tal de que no ens piquin els insectes, millor que ens rotulem la pell de dalt a baix amb un rotring de color.
Pues sí, si heu d'anar a la Ribera, nens, body painting de zebra i s'ha acabat.
Em sembla molt bé. O 150... un bolso de Jimichu.
150 anys d'investigació, molt, molt, molt ben aprofitat.
Sí, aquestes són les conclusions publicades a la magazine científic de Plus One, que parteix d'un experiment realitzat també amb cavalls disfressats de zebra.
No n'hi do, eh? Jo ara m'estic imaginant un cavall disfressat de zebra a l'encamisada.
Seria terrible. Ja veus, tots els mètodes científics perquè no diguin que la ciència no està a l'abast de tothom.
Això és que van anar a un circ rus i els van vendre cavall per zebra.
Això sí. Moltes gràcies, Alba.
A patros.
Doncs connectem ràpidament amb el nostre enviat especial que està a la Fira de Setmana Santa, on es venen la major part de palmes i palmons que lluiran els nens i nenes demà a la tradicional benedicció de Rams a molts pobles i ciutats de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda, doncs em trobo en aquesta Fira de Setmana Santa que organitzen els empresaris de la palma i el palmó. Aquest producte s'elabora de forma artesanal, vol simular les rames de la palma i l'olivera que portaven els deixebles de Jesús a la seva arribada a Jerusalem, on la setmana següent ell mateix va morir i ressuscitar. Que fort, no?
Què fort?
Que això de morir i ressuscitar. He preguntat a un botiguer i diu que això en 3 dies ja ho tens. Que mores un dia i després de 3 ja ressuscites. Una passada. És millor que fer puenting despullat.
Això se'n diu tenir fe.
Ah, sí? Fer puenting despullat es diu tenir fe? No sona molt comercial, la veritat. Hauria de ser més com el retrorunning, jogging, clamping, fishing... Tx, que tot el que ha acabat amb BNG mola.
No, els creients tenen fe en els evangelis, que són la base de la religió catòlica.
No entenc res. La base de la religió és ressuscitar en 3 dies? Jo pensava que era anar a missa cada diumenge. Jo només el bingo. Això sí que és una religió.
Afortunat. Moltes gràcies, Joan Anton. Salutacions als comerciants de la Palma de la Fira de Setmana Santa i...
Una cosa, que això de 3 dies...
Encara estem amb la resurrecció.
Quan arribis a la multiplicació dels pans i els peixos...
No, que si va morir el divendres i va ressuscitar el dissabte, això no són 3 dies. Això, com a molt, és una ressaca llarga.
Mira, aquí et donem la raó. És una pregunta que tots ens hem fet.
O que tots en fem des que fa 2000 anys anem amb aquest dubte. Segur que el Jordi Hurtado ja l'ha fet a saber i ganar.
Mira, fem una cosa. Tallem i vas a preguntar per què a la fira, a veure què et diu la gent, val?
Què he de preguntar? Pel Jordi Hurtado?
Mira, deixem-ho, gràcies.
El Jordi Hurtado, cada quan ressuscita, no ha mort mai?
Doncs anem acabat i ni dediquem aquests últims minuts a resumir tot el que heu vist aquesta tarda. Començarem amb el Gerard, que ens proposa aquest avanç informatiu. I a la setmana que ve com pinta això?
Doncs la setmana que ve portarem l'avanç informatiu del 1995 i, com sempre dic, envieu-nos Instagrams, parleu-nos per allí, dieu-nos si voleu participar i us trucarem.
Aquesta setmana ha guanyat el Toni, el que ha repassat l'actualitat del 1994, i per ell és aquesta ampolla. Anna, com portem això? Com ha anat avui aquestes notícies en paper?
Bé, doncs jo m'he quedat una mica impactada amb lo del plantón de Don Juan Carlos, perdoneu, però si a mi a la meva festa de cumple no ve ningú, jo m'enfado, i més si és família.
Doncs ja sabeu, eh? Aquest any no ens podem perdre la festa d'aniversari de l'Anna Torné.
No.
M'enfado i no respiro.
Alba, com portem la setmana?
Padriners, aguanteu, perquè la pròxima setmana us explicaré per què quan mireu el vostre gosset gira el cap per escoltar-vos.
Déu-n'hi-do. Això sí que és interessant, eh? Això sí que és una cosa interessant i que ens farà seguir atents la setmana que ve. Tot seguit acabem. I la predicció posa el punt i final. El Lluís de Ridums ens diu: aquest divendres volem anar a veure la processó del Sant Enterrament a Tarragona, que diuen que és una de les més importants de la província.
Lluís, aneu-hi aviat, que tal com estan els serveis municipals a Tarragona, a la que baixi el sol, tot a fosques.
La Rosa, més ambiciosa, volen anar a veure la Setmana Santa a Sevilla i no saben en quins carrers o com podem veure-ho millor. Agafarien un hotel a la vora.
Mira, si voleu fer-me cas, Hotel Rich, aquí, a Gran Via, amb Roger de Llúria. No és Sevilla, però amb el que us costaria un hostal amb bany compartit a Sevilla per Setmana Santa, podreu llogar el Saló Imperial i 2 plantes amb pantalla de cine per veure la Macarena Tamany Real.
A Màlaga anem amb la família a partir del dimecres i la meva sogra no para de repetir-nos que no ens podem perdre la sortida del Cristo de la Buena Muerte, diu el Joan de Tortosa.
No és que no us podeu perdre la sortida del Cristo de Buena Muerte, és que us l'heu de perdre. L'únic lloc on hauria de poder desfilar la legió hauria de ser el Grinder, el Dia de l'Orgull.
Doncs bona recomanació. Gràcies, Alba Roda.
Moltes gràcies a tu.
Gràcies, Gerard Sánchez.
Moltes gràcies, Gregori. Ens veiem la setmana que ve.
També ens han acompanyat l'Anna Torné, l'Antoni Viols, la Gisela Escoda i a la producció el Blai Brull. Tornem la setmana vinent amb les notícies, un programa que no és d'actualitat.